Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. Activat el dispositiu especial de retorn de la segona Pasqua, es preveu l'arribada de 300.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona amb punts crítics de congestió entre les 6 i les 8 del vespre. Per facilitar el trànsit, s'instal·len 3 carrils addicionals a l'AP7 de Montornès a Sant Celoni i de Vilafranca a Molins de Rei, també a la C32 de Llavaneres a Montgat. També hi ha restriccions per a camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i Banyeres del Penedès entre les 5 i les 10 de la nit. I, de fet, pel que fa a la mobilitat ara, volíem dir, ja es noten les primeres afectacions d'aquesta operació tornada. Hi ha retencions a l'AP7 a Sant Celoni per un accident que talla un carril, també a la B20 a Sant Boi de Llobregat i, finalment, també a la GI600 a Blanes. També 2 quilòmetres de lentitud per unes obres a la C63 a Vidreres en sentit nord. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara retards a la línia R1 de Rodalies per una incidència en la senyalització a Badalona. I l'Ajuntament de Torredembarra celebra que finalment no es realitzi l'extracció de sorra que estava prevista per avui a la platja de la Paella. El Departament de Territori ha ajornat l'operació per la presència de parelles de corriol cama negre a la zona. Ens amplia la informació Josep Sánchez d'Ona la Torre.
Els treballs els havia de dur a terme al port de Torredembarra per traslladar la sorra a la platja d'Altafulla. L'actuació comptava amb l'autorització del Departament de Territori i de Costes de l'Estat, però l'Ajuntament va emetre un informe tècnic desfavorable. S'hi argumentava, per exemple, que l'extracció vulnerava les normatives de protecció de la fauna. Finalment, el Departament de Territori ha anul·lat l'extracció després que els agents rurals corroboressin la presència de parelles de corriol camanegre. L'alcalde de Torredembarra, Vale Pino, celebra la decisió.
És el que esperàvem. Celebrem que hagin entès que en plena temporada de platja i amb el corriol camanegre, amb els seus pollets a la zona d'influència d'aquestes extraccions, no era viable per res aquestes extraccions.
Des de l'Ajuntament s'emplaça totes les parts implicades per replantejar el projecte una vegada acabi l'actual temporada de platges.
I un treballador de la neteja de Cambrils es troba en estat crític després de rebre 2 ganivetades, una d'elles en zones vitals. Els fets han tingut lloc aquest mateix matí. El presumpte agressor ha estat detingut per la policia local i també traslladat a comissaria. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de l'atac que encara no han estat aclarides. I també els Mossos d'Esquadra estan buscant l'autor de l'apunyalament que ha deixat una persona ferida greu a Lleida. De moment, com dèiem, no hi ha detencions i s'investiga l'autor dels fets. I pel que fa al temps, comença una setmana marcada per la calor, amb temperatures que podrien arribar als 38 graus entre dimarts i dimecres. Avui el cel serà majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i amb màximes que podrien arribar fins i tot als 35 graus a Ponent. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns, 9 de juny de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 9 de juny, avui amb el repàs de la victòria de Portugal, de la Portugal de Robert Martínez contra la selecció espanyola ahir a la final de la Nations League, als penals, a la tanda de penals després de l'empat a 2 en un partit discret del més aviat de l'extrem del Barça, Lamine Yamal, que ja va fer una gran semifinal, recordem, contra França. Parlarem molt de futbol, també dels play-off d'ascens de diverses categories, també de bàsquet, perquè ahir va acabar la temporada per al Barça després d'una desfeta dura, cruel, contra l'Unicaja de Màlaga, el Martín Carpena, i d'handbol, perquè el Barça ja afronta, ja pensa en la Final Four de la Champions de Colònia, en aquest cas després de guanyar la Copa del Rei ahir a l'Artaleco, a Irún. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. A amb la Mireia Puente. Mireia, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, a Portugal, el català Robert Martínez guanya la Nations League contra la selecció espanyola als penals.
Després de l'empat a 2 al final de la pròrroga, els llançaments des dels 11 metres van acabar determinant que Portugal s'endugués el títol d'aquesta Nations League masculina ahir a l'Allianz Arena de Múnich. A les 11, a l'11 del combinat estatal, hi havia 3 catalans, els laterals Marco Corella i Òscar Mingueza, i l'extrem blaugrana Lamine Yamal, que ahir va tenir una actuació més aviat discreta, a més d'un altre jugador del Barça, Pedri.
En qualsevol cas, Espanya cau als penals, com dèiem, contra Portugal, i els jugadors se'n van de vacances uns dies per tornar ja al juliol amb els seus clubs per preparar la temporada vinent, i ara la feina dels clubs és de mercat per reforçar-se de cara al curs 25-26.
L'Espanyol va fer ahir la tradicional aplec de penyes, en aquest cas a la Roca del Vallès, i el conseller delegat de l'entitat, Maoyer, va haver de respondre a preguntes sobre Joan Garcia i el seu més que probable fitxatge pel Barça. Maoyer va assegurar que el club no negociarà res i que qui volgués fitxar el porter havia de pagar la clàusula de rescisió. El conseller delegat del club, Perico, també va confirmar que s'està negociant amb el capità Javi Puado per tancar el més aviat possible la seva renovació i que pugui seguir més anys com a blanc i blau.
Encara tenim en competició alguns clubs catalans com el Nàstic de Tarragona, que ja coneix el seu rival per a la final del play-off d'ascens a segona divisió.
Els granes s'enfrontaran a la Reial Societat B, que es va classificar ahir tot i perdre 0-1 amb el Mérida. El partit d'anada serà el cap de setmana vinent al nou estadi. Els tarragonins van guanyar dissabte 0-1 a Múrcia amb gol de Pablo Fernández i buscaran pujar a la categoria masculina de plata de futbol estatal 6 anys després.
Més play-off d'ascens, el Girona B serà el representant català a la final per pujar a segona divisió masculina.
El filial gironí va empatar sense gols ahir amb el Badalona i disputarà la ronda final per intentar l'ascens. El rival del Girona B serà el San Fernando Canari. El partit d'anada, la setmana vinent a Riudarenes. D'altra banda, Can Vidalet i Atlètic Sant Just jugaran a la final per l'ascens a tercera. I a l'anada de la final per pujar a la Lliga Elite, Pirinaica 1, Júpiter 0. L'ascens es decidirà la setmana vinent al Municipal de la Verneda.
En bàsquet, el Barça va dir adéu ahir a la temporada, la segona que acaba sense aconseguir cap títol i després de caure els quarts de final tant d'Eurolliga com de Copa del Rei, com ahir els de la Lliga CB.
Els blaugranes, que venien d'una dura derrota divendres a casa al Palau contra Unicaja, s'ho jugaven tot al Martín Carpena de Màlaga i van tenir-ho a tocar. Van estar pràcticament tot el partit per davant, però es van deixar empatar en últim minut, nefast per forçar una pròrroga en què es va tornar a sortir creu, malgrat els 37 punts de Kevin Punter. El resultat final, 97-95, i final de curs en blanc pel Barça.
S'acaba la temporada, per tant, per al Barça. Ara escoltarem el balanç que en fa, sobretot, Juan Carlos Navarro, el general manager de la secció. Ja no tenim, per tant, cap representant català a les semifinals de la Lliga ACB, que jugaran d'una banda el Tenerife i el València, i de l'altra el Real Madrid i l'Unicaja de Màlaga. En handbol, el Barça, això sí, va guanyar ahir la Copa del Rei després d'un gran torneig.
Els blaugranes van superar la de Mar de Lleó ahir al final per un clar 25-34. Després d'uns minuts d'uns últims partits amb algun dubte, el Barça va tornar a demostrar la seva superioritat just abans d'afrontar la Final Four de la Champions al cap de setmana vinent a Colònia. És la 29a Copa de Rei per al Barça, que a partir de demà començarà a preparar aquest últim títol, el més important del curs, amb la final a 4 de la Champions. L'equip de Carlos Ortega jugarà les semifinals contra el Magdeburg. L'altra semifinal la disputaran un altre equip alemany, el Furche de Berlín i el Nantes.
En hoquei patins, ahir va acabar l'hoquei Lliga Femenina.
Amb el títol ja decidit per al Telecable Gijón, en l'última jornada el Cerdanyola va pujar a la cinquena plaça, que pot donar-li el bitllet per a la Champions, depenent de qui guanyi la Copa la setmana vinent. Manlleu i Voltregà jugarien a l'Europa Cup, a no ser que les manlleuenques guanyin la Copa i obtinguin així el bitllet de la Champions. I el Vigues i Riells es garanteix la permanència i condemna el Mataró, que perd la categoria. I en la sèrie final per l'ascens a l'hoquei Lliga Femenina, el millor de 3 partits, l'Alpicat s'avança 1-0 davant el Girona.
Encara quedaran el millor de 3 aquesta fase d'ascens. En categoria masculina ja sabem qui puja. El Cerdanyola torna a l'hoquei Lliga després de 17 anys.
Els vallesans van tornar a derrotar el Manlleu 7-5 i aconsegueixen l'ascens a la màxima categoria masculina de l'hoquei patins estatal, una hoquei lliga que no disputaven des del 2008. El Cerdanyola acompanya així el Xum Massanet i el Ribes, que ja havien assolit l'ascens directe.
En ciclisme, hi va acabar la segona edició de la prova femenina de la Volta a Catalunya per etapes a Barcelona, amb la victòria de la principal favorita, la neerlandesa Demi Vollering.
Vollering ja havia sentenciat el triomf dissabte en l'etapa de muntanya que va transcórrer pel Berguedà, l'etapa ahir amb sortida des de Castelldefels. Castells i arribada a l'esprint a Maria Cristina, la capital catalana, se la va endur la companya d'equip de Vollering i també neerlandesa a De Gest. La millor catalana de la classificació va ser Laura Gómez, que compagina el ciclisme amb el triatló i va acabar 35ena.
I un dia punt en tennis, més allà del triomf espectacular d'Alcaraz sobre Sinner en una final per a la història de Roland Garros ahir, en el quadre masculí de dobles vam tenir campió català.
La sisena final del Gran Slam de Marcel Granollers i la quarta al costat de l'argentí Horacio Ceballos es va saldar amb una victòria contra els britànics Joe Salisbury i Neil Skupski per 6-0, 6-7 i 7-5 en el central Philippe Chatrier de Roland Garros. Un escenari idíl·lic per posar la cirereta amb el seu primer títol de Gran Slam en una carrera de més de dues dècades en el tennis professional. Amb 39 anys, el tennista català, que va guanyar 4 títols en 7 finals en el circuit individual i va arribar al seu 27è, el 27è del món. Atresora 30 títols en 59 finals jugades.
Dilluns 9 de juny, 11 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol. La Portugal, dirigida pel català Robert Martínez, va guanyar ahir la final de la Nations League masculina a la tanda de penals, després de l'empat a 2 contra Espanya. Els llançadors portuguesos no van fallar i va ser determinant el penal del capità espanyol, Álvaro Morata, que va aturar el porter del Porto, Diogo Costa. Escoltem l'entrenador de Balaguer, Robert Martínez, recordant el seu pare a la roda de premsa postpartit.
Només te diré que li dedico al meu pare i t'hauré de contestar en castellà, però... Me siento muy orgulloso porque he tenido una suerte de poder hacer lo que adoro. Mi pasión es el fútbol. Salí muy jovencito, a los 16 años de Balaguer. Después estuve en Zaragoza y después llevé 21 años en el Reino Unido. Entonces hoy fue una gran satisfacción porque como que tuviste que utilizar todas aquellas experiencias de muchos años. Y me acordé, claro, de mi padre, que es el motivo por el que conocí el fútbol.
Portugal guanya una selecció espanyola que ho havia guanyat tot des de l'arribada de la Fuente amb la Nations League de l'any passat i l'Eurocopa també l'estiu passat. Ahir, però, el comitè estatal, amb tres catalans a l'11, a més del Lorena Pedri, no va estar massa encertat. De la Fuente, però, en va sortir orgullós.
Ponen en valor lo que habían conseguido, reconocer el orgullo que sentimos de poder dirigirles, en este caso y personalmente, un orgullo especial de poder trabajar con ellos y seguir caminando como lo estamos haciendo y que ya desde este mismo momento, ahora sí, estamos ya pensando en el próximo Mundial, que ese es nuestro objetivo. Siguiendo esta manera de recorrer este camino, llegaremos lejos seguro también en el futuro.
El tècnic havia substituït a Lamine Yamal i va fer un partit, com dèiem, discret abans de la pròrroga. Així n'explicava els motius.
Queríamos dar un poquito más de energía al partido, tanto con la entrada de Jeremy como de Alex Baena nos aportaban además esa energía, también ese control de juego que necesitábamos también, y llegada y pegada. Buscábamos eso, simplemente reactivar un poquito en líneas generales todo el grupo, pero especialmente las bandas. Y con lo que dices de Lamine, pues está cansado porque lógicamente la competición así desde el jueves a hoy ha habido poco descanso, lleva un año muy duro, tiene 17 años y hay que dosificarle también cuando corresponde. Y es un jugador más y hoy era el momento, hemos entendido, de sustituirle para dar un poco más de energía.
Els altres dos catalans, a banda de Lamine Yamal, que van sortir d'inici, van ser els dos laterals, Cucurella i Òscar Mingueza, que no havia jugat les semifinals contra França. De la Fuente va valorar el partit del jugador del Celta.
No queríamos hacer muchos cambios de jugadores, hemos tenido muy pocos días de recuperación. Mingueza es un jugador muy solvente y hoy queríamos, insisto, refrescar un poco las bandas, sabiendo de la importancia que tiene Portugal en las bandas, darle un poquito, pues eso, de más frescura, porque además también con el pie, también juega muy bien y tiene pie. Bueno, se ha encontrado también un partido muy difícil, donde ellos han atacado mucho de más esa banda y ha sufrido, pues como simplemente porque se encontraba en muchas ocasiones con situaciones de duelos y de nada más, y ha hecho un trabajo muy bueno y era un poco pensando eso, en darle un poquito de aire al equipo.
En qualsevol cas, Espanya que acabo, com dèiem, els penals contra Portugal, i els jugadors se'n van de vacances uns dies per tornar al juliol amb els seus clubs per preparar la temporada vinent. I ara la feina és dels clubs de mercat per reforçar-se de cara als curs 2025-2026, tot i que encara oficialment no ha començat el mercat. Per exemple, l'Espanyol va fer ahir el tradicional aplec de penyes, en aquest cas a la Roca del Vallès, i el conseller delegat de l'entitat, Mao Ye, va haver de respondre preguntes un cop més sobre Joan Garcia i el seu més que probable fitxatge pel Barça, segons apunten diversos mitjans, seria aquesta mateixa setmana quan el porter de Sallent fitxaria pel club blaugrana. Mao Ye va assegurar que el club, l'Espanyol, no negociaria res i que qui volgués fitxar el porter havia de pagar la clàusula de rescisió.
Durant aquesta última setmana jo sé que hi ha hagut molt de soroll, però soroll només, no ha passat res. A dia d'avui, Joan García, jugador de l'Espanyol, i hem de tenir respecte també que tot el professional té el dret d'escollir el seu camí, però des del club nosaltres valem pel contracte que tenim signat, no? I tots sabem que per prendre aquesta decisió hi ha una clàusula que es diu la rescisió, no? Es deposita i es ibera el contracte, però més enllà d'allà, per part del club no tenim res a negociar.
Un Mao Ye que també va aprofitar la trobada per tornar a donar les gràcies a l'afició, que va ajudar a complir l'objectiu de la permanència primera, tant el primer equip masculí com també el femení.
Cada any ho demostrem. El millor que té l'Espanyol és això, la gent sempre està al costat de l'equip, sobretot en els moments més difícils, i els últims 2 anys ho hem superat gràcies a la gent. No només a l'any de la segona divisió, sinó aquesta temporada. El tram final va ser molt difícil, però quan més difícil posen les coses, estem omplint els camps. L'estadi estava ple, l'últim partit, el partit clau, i la gent ha respost i l'equip ho ha notat i ho hem tret la feina entre tots.
El conseller delegat del Club Perico també va confirmar que s'està negociant amb el capità Javi Puado per tancar el més aviat possible la seva renovació i que pugui seguir més anys com a blanquiblau. De fet, Mao Ye va assegurar que l'objectiu és mantenir el màxim possible la base que s'ha construït aquesta temporada, començant per l'entrenador Manolo González, malgrat haver acomiadat ja els jugadors que han estat cedits i que ja han tornat als seus clubs d'origen. I atenció, perquè ja és oficial, ja era un secret a veus, però el Girona ha fet oficial aquest mateix migdia, fa uns minuts, que Juanpe se'n va del club després de 265 partits oficials, 2 ascensos a primera i un gol màgic també a la Champions League, amb un gran llançament de falta. Juanpe, el central canari, que com dèiem deixa el club i se n'anirà a la Lliga Mexicana. I abans de continuar, us hem d'explicar que la Generalitat de Catalunya obre 1.587 noves places per ser mosso d'esquadra. Si vols fer una feina en futur, compromesa i en projecció, aquesta és la teva oportunitat. Els Mossos són una policia moderna i propera que treballa per la ciutadania amb responsabilitat. Presenta la teva sol·licitud fins al 27 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina, un futur per a tothom. I encara en futbol, tornant al futbol a casa nostra, el Nàstic ja sap que jugarà a l'ascens a segona divisió i el retorn al futbol professional amb el filial de la Reial Societat, que hi va resistir a la pròrroga de la semifinal contra el Mérida, tot i perdre 0-1, i va passar, com dèiem, en aquesta final. Els tarragonins, recordem, van superar dissabte al Múrcia a domicili per jugar aquesta final per l'ascens. I en l'ascens a segona federació masculina ja tenim representant català per a jugar a la final. Serà el Girona B, que va fer bona la victòria de l'anada contra el Badalona amb un empat a 0 ahir a Riudarenes. La crònica des de Girona FM, Pau Villafany.
Excepte uns primers minuts en què el Badalona va pujar a les revolucions amb arribades de perill incloses ben aturades per una defensa molt seriosa i un concentrat Sergi Puig, la resta va tenir color blanc i vermell. El filial va controlar amb certa facilitat un partit on no van passar gaires coses i ara s'ho jugarà tot contra el San Fernando Canari, amb el factor camp en contra. Sergi Puig és porter del Girona B.
Bueno, veníem d'un resultat bastant favorable de l'anada, tot i que érem conscients que no anava a ser fàcil aquest partit, ni molt menys. Sabíem que ells vindrien a ser una mica més valents, que ens vindrien a apretar dalt, que buscarien marcar molt ràpid per ficar-se dins l'eliminatòria, però crec que hem gestionat molt bé el partit. Des del primer minut hem estat molt concentrats, hem donat poques ocasions de gol al rival i ja et dic, crec que ha sigut un partit molt, molt complet de tot l'equip.
Al final del partit es van haver de lamentar algunes imatges de tensió entre els dos equips que no van anar més. L'anada de la final serà el cap de setmana vinent a Riudarenes, mentre que la tornada serà a les Canàries el dia 21 o 22.
Gràcies, Pau. Per part de Badalonia, doncs, s'acaba la temporada i tocarà tornar-ho a intentar el curs vinent. En parlava el migcampista de la Badalona, Toni La Rosa.
No, una llàstima, crec que l'equip s'ha buidat. És una llàstima perquè teníem l'esperança de remuntar, però bueno, no han sortit les coses com volíem. Enhorabona al Girona i pues res, a pensar a la pròxima temporada. Bueno, molts nervis, no? Són partits pues, molta intensitat, molt a perdre i molt a guanyar. I bueno, ja dic, són coses del partit, es queda aquí. Jo personalment li desitjo molta sort al Girona i ja està, com et dic. Content per l'equip, no? Crec que s'ha buidat. Si no, si ho havíem de perdre, doncs que sigui així, i ja està, em quedo amb l'actitud de l'equip i ja et dic, intentar-ho l'any que ve.
A l'Ona, com dèiem, ho tornarà a intentar el curs vinent, i el Girona B jugarà l'ascens, ja ho en sentíem, a segona federació contra el campió del play-off del grup canari, que el Sant Fernando de Maspalomas, a Gran Canària. L'anada serà aquest proper diumenge en terres catalanes, a Riudarenes, i la tornada la setmana següent a les Canàries. L'ascens a tercera federació també tenim final definida, la jugaran al canvi de LED, que es va desfer de l'Horta, i l'Atlètic Sant Just, que va superar el Vilafranca, i en l'ascens a la Lliga Elite, la Pirinaica, agafa avantatge mínim de cara a la tornada a la final contra el Júpiter. Ahir el conjunt Manresa va guanyar 1-0 i l'ascens es decidirà a la Verneda de la setmana vinent. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Els del barri de la Mion de Manresa i el Júpiter de Barcelona van disputar un enfrontament molt igualat ahir diumenge al migdia. La primera part es va caracteritzar pel joc directe i l'intercanvi de cops entre els dos equips. Just quan semblava que els barcelonins s'avançarien al marcador, un contracop de la Pirinaica va acabar amb un gol d'Eloi, que va donar ales als vegencs. Els manresans van disposar de diverses ocasions més per marcar el segon gol abans del descans, però no les van materialitzar. A la represa el partit va canviar, el Júpiter va intentar dominar la possessió de la pilota i va aconseguir aproximar-se perillosament a la porteria local. De fet, el porter, Dani del Río, va ser el protagonista de la segona part pel conjunt manresà. A l'últim minut de partit, a Lyon va veure la vermella directa després d'una dura entrada i va deixar el Júpiter amb 10 durant el temps afegit, on poca cosa va passar. Romans Carrillo, entrenador de la Pirinaica, celebrava la victòria i que tant l'afició com l'equip van gaudir de l'últim partit com a locals aquesta temporada.
Nosaltres hem disfrutat, hem competit absolutament a les nostres màximes possibilitats, com portem fent les últimes setmanes, i hem demostrat que amb pocs recursos, amb humilitat, amb bon fer i amb la il·lusió de tot un barri es poden crear moltes coses, coses molt fermes, com les que hem creat avui. Per tant, estic extremadament orgullós i, sobretot, molt content per tota la gent que ha vingut avui a la Mion, que ha pogut despedir la temporada.
Amb aquesta victòria vegenca per la mínima, es decidirà tota la tornada. Serà aquest cap de setmana a Barcelona.
Gràcies, Jordi. I en bàsquet, el Barça va dir adéu ahir a la temporada, la segona que acaba sense aconseguir cap títol i després de caure als quarts de final aquest any, tant d'Eurolliga com de Copa del Rei i com d'ahir a la Lliga ACB. Els blaugranes que venien d'una dura derrota divendres a casa del Palau contra l'Unicaja s'ho jugaven tot el Martín Carpena de Màlaga i van entonar i tocar. Van estar pràcticament tot el partit per davant, però es van deixar empatar en un últim minut nefast per forçar una pròrroga en què va tornar a sortir creu, malgrat els 37 punts de Kevin Panther. El resultat final, 97-95, i final de curs, com dèiem, cruel. En parlàvem dels jugadors que sempre donen la cara, Joel Parra.
Només demanar perdó a l'afició, perquè això no és el que es mereix un club com el Barça. Han sigut dos anys molt durs, tant per l'aficionat com ja us dic, pels jugadors que estem aquí treballant cada dia, patint, ha sigut molt dur.
I també ara em toca fer balanç, després de, com dèiem, una nova temporada en blanc. Ho va fer el general manager de la secció, Juan Carlos Navarro, que reconeixia que havien arribat justos a final de curs.
Ja vam fer un esforç contactant el Neto, i ja ens passaven del pressupost per tot el tema del fair play. I bueno, la situació del club és la que és, però com tu dius, al final, amb tota la càrrega de partits d'Eurolliga i contra un rival com l'Unicaja, que és molt físic, és normal arribar justets. Però encara així ho hem tingut. Anàvem 7 o 10 punts a dalt, faltant poc. Una llàstima pels jugadors, però donar-los l'enhorabona perquè hem fet un esforç llegant.
Navarro, que també va confirmar Joan Peñarroya com a entrenador del curs vinent, i va assegurar que era optimista amb el que venia.
Continuo pensant que tenim un millor equip que l'any passat, però ens ha passat de tot aquest any, que amb jugadors també de la cantera, com és el Raül, per exemple, que ens ha ajudat moltíssim, doncs intentar ser competitius i ho hem estat, no? De cara a l'any que ve, doncs, tenim que aprofitar també aquesta gent de la cantera, encara que passa tot el tema de que se'n van, no? Però ja et dic, hem fet tot el que hem pogut, ens anem un altre any a zero, però soc optimista de cara a l'any que ve, la gent que es recuperi i alguns canvis que farem també.
I un últim document de Navarro sobre els reforços. Es va recordar al general manager que la situació econòmica del club, pel que fa al fair play financer, no és la millor i que, per tant, no es faria una gran revolució.
Bueno, hi ha molts jugadors en contracte i farem tot el que es pugui, no? Jo crec que el nivell que tenim és contractualment o de pressupost és bo i amb això treballarem. Jo crec que hem de reforçar, ja et dic, alguna peça, però jo crec que el club té confiança en el projecte de bàsquet.
S'acaba, per tant, la temporada per al Barça i, per tant, no tenim cap representant català ja a les semifinals de la Lliga CB, que jugaran d'una banda el Tenerife i el València, de Pedro Martínez, i de l'altra el Real Madrid i l'Unicaja de Màlaga. I en handbol, el Barça va guanyar ahir la Copa del Rei després d'una gran torneig, superant la de Mar de Lleó a la final per un clar 25-34. Després d'uns últims partits amb algun dubte, els blaugranes van tornar a demostrar la seva superioritat just abans d'afrontar la Final Four de la Champions el cap de setmana vinent a Colònia. En parlava el tècnic Carlos Ortega.
Bueno, la competició del torneo ha sido bastante positivo. El nivel defensivo ha sido muy alto y las sensaciones son buenas. Luego, una Final Four, yo creo que los cuatro equipos que llegan tienen opciones, ¿no? Siempre puede haber un favorito. Normalmente no suele ganar. Y nosotros vamos a ir con toda la visión del mundo a tratar de primero ganar más de Burgos y pasarnos al final. Tenemos que ser muy difícil, pero la visión la tenemos totalmente intacta y sabemos que podemos ganar cualquiera. Disfrutaremos hoy del torneo doméstico de la Copa del Rey, que también es muy importante para nosotros, sin duda. Y a partir del martes, pues a terminar de preparar la final.
No és la millor qualitat del so d'aquest tall de Carlos Ortega, però 29a Copa del Rei, com dèiem, per al Barça, que a partir de demà, ho explicava el tècnic, començarà a preparar aquest últim títol, el més important del curs, amb la final a 4 de la Champions. Els blaugranes s'enfrontaran a semifinals contra el Magdeburg. L'altra semifinal la disputaran un altre equip alemany, el Füchse de Berlín i el Nantes. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Joan Miquel Fernández al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, so you're two colors. La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
La carn Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Las mentiras, reconozco que lo eché a perder. Y resulta que aún te quiero y me queman aún por dentro. Las heridas, no lo ves, no dejan de arder. Y ahora quiero estar sola, perdida en esta rabia. Se me escapa la vida otra vez. Sola, que nadie me hace falta para hacerme un vuelo y volver a empezar. ¿Quién te mandaría a preguntar? Yo creí que lo sabías. ¿Quién me mandaría a contestar? Y resulta que aún te quiero. De los otros ni me acuerdo. Ya no insistas, no.
Preparar la temporada vinent. I ara la feina dels clubs és la del mercat per reforçar-se de cara al curs 25-26.
L'Espanyol va fer ahir el tradicional aplec de penyes, en aquest cas a la Roca del Vallès, i el conseller delegat de l'entitat, Mauier, va haver de respondre a preguntes sobre Joan Garcia i el seu més que probable fitxatge pel Barça. Mauier va assegurar que el club no negociaria res i que qui volgués fitxar el porter havia de pagar la clàusula de rescissió. El conseller delegat del club Perico també va confirmar que s'està negociant amb el capità Javi Puado per tancar el més aviat possible la seva renovació i que pugui seguir més anys com a blanc i blau.
N'estarem pendents, evidentment, d'aquest fitxatge de Joan Garcia, que, segons apunten diversos mitjans, podria ser aquesta mateixa temporada. Pel que fa al Girona, per cert, ha fet oficial un secret a veus d'aquest que ho ha fet oficial fa uns minuts, aquest mateix migdia, la sortida de Juanpe, el central canari, que marxa després de 9 temporades al Girona i 265 partits oficials i 2 ascensos a primera, i, per exemple, també un golaç aquesta mateixa temporada a la Champions de falta. Encara tenim en competició alguns clubs catalans, com el Nàstic, que ja coneix el seu rival per a la final del play-off d'ascens a segona divisió, Mireia.
Els granes s'enfrontaran a la Reial Societat B, que es va classificar ahir, tot i perdre 0-1 amb el Mèrida. El partit d'anada serà el cap de setmana vinent al nou estadi. Els tarragonins van guanyar dissabte 0-1 al Múrcia amb gol de Pablo Fernández i buscaran pujar a la categoria masculina de plata de futbol estatal 6 anys després.
Més play-off d'ascens, el Girona B serà el representant català a la final per pujar a segona federació masculina.
El filial gironí va empatar sense gols ahir amb el Badalona i disputarà la ronda final per intentar l'ascens. El rival del Girona B serà el San Fernando Canari. El partit d'anada la setmana vinent a Riudarenes. D'altra banda, Camp Vidalet i Atlètic Sant Just jugaran la final de l'ascens a tercera i a l'anada de la final per pujar a Lliga Elit Pirinaica 1, Júpiter 0. L'ascens es decidirà la setmana vinent al Municipal de la Verneda.
En bàsquet, ho dèiem a l'inici, el Barça va dir adéu ahir a la temporada, la segona que acaba sense aconseguir cap títol i després de caure als quarts de final tant d'Eurolliga com de la Copa del Rei com ahir de la Lliga CB.
Els blaugranes, que venien d'una dura derrota divendres a casa al Palau contra Unicaja, s'ho jugaven tot al Martín Carpena de Màlaga i van tenir-ho a tocar. Van estar pràcticament tot el partit per davant, però es van deixar empatar en un últim minut nefast per forçar una pròrroga en què va tornar a sortir creu malgrat els 37 punts de Kevin Punter. El resultat final, 97-95 i final de curs en blanc pel Barça.
S'acaba la temporada per al Barça i per tant ja no tenim cap representant català a les semifinals de la Lliga CB. Recordem que la penya també va caure als quarts de final contra el Tenerife. La jugaran a les semifinals el Tenerife i el València, d'una banda, i de l'altra el Real Madrid i l'Unicaja de Màlaga. En handbol, el Barça va guanyar ahir la Copa del Rei després d'un gran torneig.
Els blaugranes van superar la de Mar de Lleó i ahir a la final per un clar 25-34. Després d'uns últims partits, amb algun dubte, el Barça va tornar a demostrar la seva superioritat just abans d'afrontar la Final Four de la Champions al cap de setmana vinent a Colònia. És la 29a Copa del Rei pel Barça, que a partir de demà començarà a preparar aquest últim títol, el més important del curs, amb la final a 4 de la Champions. L'equip de Carlos Ortega jugarà les semifinals contra el Magdeburg. L'altra semifinal la disputaran un altre equip alemany, el Furche de Berlín i el Nantes.
En hoquei patins, ahir va acabar l'hoquei Lliga Femenina.
Amb el títol ja decidit per al Telecable Gijón, en l'última jornada el Cerdanyola va pujar a la cinquena plaça, que pot donar-li el bitllet per a la Champions, depenent de qui guanyi la Copa la setmana vinent. Manlleu i Voltregà jugarien a l'Europe Cup, a no ser que les manlleuenques guanyin la Copa i obtinguin així el bitllet de la Champions. I el Bigas i Riells es garanteix la permanència i condemna el Mataró, que perd la categoria. I en la sèrie final per l'ascens a hoquei Lliga Femenina, el millor de tres partits, l'Alpicat s'avança 1-0 davant el Girona.
Com dèiem, la setmana que ve, el cap de setmana vinent, es jugarà a Cerdanyola també aquesta Copa de la Reina. I en categoria masculina, el Cerdanyola torna a l'hoquei Lliga 17 anys després.
Els vallesans van tornar a derrotar el Manlleu 7-5 i aconsegueixen l'ascens a la màxima categoria masculina de l'hoquei patins estatal, un hoquei Lliga que no disputaven des del 2008. El Cerdanyola acompanya així el Xum Massanet i el Ribes, que ja havien assolit l'ascens directe.
En ciclisme, hi va acabar la segona edició de la prova femenina de la Volta a Catalunya per etapes a Barcelona, amb la victòria de la principal favorita, la neerlandesa Demi Vollering.
Vollering ja havia sentenciat el triomf dissabte en l'etapa de muntanya que va transcórrer pel Berguedà, l'etapa d'ahir, amb sortida des de Castelldefels i arribada a l'esprint a Maria Cristina, la capital catalana. Se la va endur la companya d'equip de Vollering i també neerlandesa Adegest. La millor catalana de la classificació va ser Laura Gómez, que compagina el ciclisme amb el triatló i va acabar 35ena.
I un últim punt, en tennis, més enllà del triomf espectacular de Carlos Alcaraz ahir sobre Sinner, en una final per a la història de Roland Garros, en el quadre masculí de dobles vam tenir campió català.
La sisena final del Gran Slam de Marcel Granollers i la quarta al costat de l'argentí Horacio Ceballos. Es va saldar amb una victòria contra els britànics Joe Salisbury i Neil Shuxby per 6-0, 6-7 i 7-5 en la central Philippe Chatrier de Roland Garros. Una escenari idíl·lic per posar la cirereta amb el seu últim primer títol de Gran Slam a una carrera de més de dues dècades en el tennis professional. Amb 39 anys, el tennista català, que va guanyar 4 títols en 7 finals en el circuit individual i va arribar a ser el 27è del món, atresora 30 títols en 59 finals jugades. Ladies and gentlemen,
Dilluns 9 de juny, 8 minuts passant ja gairebé de 2:45, comencem parlant de futbol. La Portugal, dirigida pel català Robert Martínez, va guanyar ja la final de la Nations League masculina, la tanda de penals, després de l'empat a 2 contra Espanya. Els llançadors portuguesos no van fallar i va ser determinant el penal del capità espanyol Álvaro Morata, que va aturar el porter del Porto, Diogo Costa. Escoltem l'entrenador de Balaguer, Robert Martínez, de Portugal, sobre aquesta final.
Podemos hablar tácticamente de lo que quieras, pero el contexto de hoy es una final. Y hoy el aspecto táctico y técnico hacía parte de jugar una final. Entonces cambiamos cosas porque tenemos un equipo que puede variar, podemos jugar por dentro, podemos jugar por fuera, pero jugar una final, yo creo que España empezó mejor porque tenía esa experiencia de saber lo que hay que hacer en finales y a nosotros nos costó un poquito más, pero no era un aspecto táctico, era un aspecto de conocer lo que hay que hacer en finales y luego creo que en la segunda parte nos adaptamos muy bien a lo que queríamos hacer y terminamos. Yo creo que en la prórroga, desde ese punto de vista, yo creo que crecimos mucho con la experiencia de jugar una final.
Un Robert Martínez que li va dedicar aquest títol al seu pare i deia això també sobre la candidatura de Portugal de cara al Mundial de l'estiu vinent, el 2026 d'Amèrica del Nord.
Lo que tenemos es un grupo de jugadores que dan eso, dan la ilusión de poder creer y podemos tener los sueños que nuestros aficionados quieran, porque es un grupo increíble, un compromiso total por la selección, un respeto increíble. Entonces, el talento ayuda mucho.
Portugal guanya a una selecció espanyola que ho havia guanyat tot des de l'arribada de Luis de la Fuente, la Nations League de l'any passat i l'Eurocopa també de l'estiu passat. Ahir, però, el combinat estatal amb tres catalans a l'11, a més del Brorna Pedri, no va estar massa encertat. De la Fuente, però, en va sortir orgullós.
Me parece a veces que solo justificar o valorar el éxito porque ganes o dejes de hacerlo me parece injusto. ¿Por qué? Porque yo creo que el éxito está precisamente está en disposición de ganar. En una final son dos equipos top y entonces el rival también tendrá derecho a hacer cosas bien, como en este caso ha hecho Portugal, muy bien. Han jugado también en fases muy bien y tiene futbolistas de nivel máximo. Eso es el éxito, estar en disposición de ganar. Y yo creo que esta selección, este equipo, estará siempre en disposición de ganar. Hay mucha calidad, hay mucho compromiso, hay mucho arraigo a una idea y un talento individual bestial. Estaremos siempre cerca de ganar.
El seleccionador espanyol, que havia substituït a Lamine Yamal, que hi va fer un partit més aviat discret, no va aparèixer gaire abans de la pròrroga i va tornar a mullar-se sobre si és el favorit, Lamine Yamal, per guanyar la pilota d'or, malgrat tenir encara només 17 anys.
Vamos, yo no tengo ninguna duda. Viene a ser el campeón de Europa, de la Copa de Selecciones, finalista de la National League. Ha ganado la Liga y la Copa con su club. Tiene un talento, pues bueno, fantástico. Para mí, no es que sea candidato al Balón de Oro. Yo, si me das la relación de futbolistas, para mí es el mejor jugador y ha hecho méritos más que suficientes. Ahora, que le queda todavía recorrido y tenemos que seguir mejorando y ser prudentes en su desarrollo y su formación, claro que sí. Pero ahora mismo me parece que es un futbolista que tiene todo para poder ser elegido Balón de Oro. Creo que tiene un talento, muy pocos en el mundo lo tienen.
Ho veurem. Què passa amb aquesta pilota d'or? Els altres catalans que hi van sortir d'inici van ser els dos laterals, Marc Cucurella, del Chelsea, i Òscar Mingueza, del Celta, que no havia jugat les semifinals contra França. En qualsevol cas, Espanya va caure els penals, com dèiem, i els jugadors se'n van de vacances per tornar ja al juliol a preparar la temporada vinent. I ara la feina dels clubs és el mercat de cara al curs 2025-2026. Encara no ha començat oficialment, però sí que hi ha moviments. Per exemple, l'Espanyol va fer ahir tradicional el plec de penyes, en aquest cas de la Roca del Vallès, i el conseller delegat de l'entitat, Mau Ié, va haver de respondre preguntes sobre Joan Garcia i el seu més que possible probable fitxatge pel Barça. Mau Ié va assegurar que el club no negociaria res i que qui volgués fitxar el porter havia de pagar una clàusula de rescisió.
No, cap. Tota la setmana hem llegit coses com vosaltres a la premsa, però no hi ha hagut cap contacte oficial ni per part de cap club ni del jugador. O sigui, aquesta setmana hi ha hagut molt de soroll de Joan Garcia, però nosaltres internament estem molt focalitzats en altres feines de renovacions, de fitxatges. Ja sabeu que el mercat ja ha arrencat, encara que oficialment és juliol, no? Però l'operació de Joan Garcia, poca feina hem de fer nosaltres. La forma d'executar la clàusula, el procediment ho sap tots els clubs. No hem d'ensenyar a ningú.
Precisament sobre aquestes renovacions, la de més destacada segurament és la del capità Javi Puado, el conseller delegat del Club Perico, que va confirmar que s'està negociant amb el capità per tancar el més aviat possible la seva renovació i que pugui seguir més anys com a blanquiblau.
El tema de renovació sempre ha estat obert. Estem parlant cordialment i està prosperant d'una forma bastant normal, com ha de ser aquestes negociacions. No està tancat, però estem amb jugador, club, estem treballant en aquest sentit perquè sigui veritat.
De fet, Maoyer va assegurar que l'objectiu és mantenir el màxim possible la base que s'ha construït aquesta temporada, malgrat haver d'acomiadar ja els jugadors que han estat cedits, que n'hi havia 7, i ja han tornat als seus clubs d'origen. Un Maoyer que també va aprofitar la trobada per tornar a donar les gràcies a l'afició, que va ajudar a complir amb l'objectiu de la permanència primera, tant per al primer equip masculí com també per al femení. I abans de continuar, us hem d'explicar que la Generalitat de Catalunya obre 1.587 noves places per ser mosso d'esquadra. Si vols una feina en futur, compromesa i en projecció, aquesta és la teva oportunitat. Els Mossos són una policia moderna i propera que treballa per la ciutadania amb responsabilitat. Representa la teva sol·licitud fins al 27 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina, un futur per a tothom. Tornant al futbol, en casa nostra, el Nàstic ja sap que jugarà l'ascens a segona divisió i el retorn, per tant, al futbol professional amb el filial de la Reial Societat, que hi va resistir a la pròrroga de la semifinal contra el Mérida. Els tarragonins, recordem, van superar dissabte al Múrcia a domicili per jugar aquesta final, 0-1 amb un gol de Pablo Fernández. I en l'ascens a segona federació masculina ja tenim representant català per jugar a la final. El Girona B va fer bona la victòria de l'anada contra el Badalona amb un empat a 0 ahir a Riudarenes. La crònica és de la regidora de Badalona, Ramon Duran.
El Girona B disputarà l'eliminatòria definitiva per pujar a segona federació i ho farà contra el conjunt canari del San Fernando. El filial gironí ha superat en el global dels 180 minuts al Badalona per un gol a 3, la renda aconseguida en el partit d'anada. Avui a Riudarenes, davant la presència d'uns 800 aficionats, el partit ha acabat amb empat a 0. Des del primer moment el Badalona ha arriscat per mirar de buscar un gol que el situés dins de l'eliminatòria i això ha provocat que deixés molts espais al darrere. El Girona B a la primera part ha tingut les millors opcions per marcar el gol que se li ha resistit, sobretot gràcies a les bones intervencions del porter del Badalona, Carlos Azón. En canvi, a la segona part ha estat l'equip de Jordi López el que ho ha continuat intentant i ha buscat aquest gol que li pogués donar possibilitats de remuntada. Però en aquest cas ha estat el porter del Girona el que ha impedit que el Badalona es pogués avançar en el marcador i creure en les seves possibilitats. Al final, empat a 0. Hi ha hagut picabaralla amb expulsió del jugador del Badalona, Jair Antúnez, després d'algunes discussions quan l'àrbitre ja havia xiulat al final del partit, però la qüestió és que el Girona s'ha alçat com el guanyador de la segona eliminatòria d'aquest play-off d'ascens.
Gràcies, Ramon. El Girona B, que com sentíem, jugarà l'ascens de segona federació contra el campió del play-off del grup canari, el San Fernando de Maspalomas, a Gran Canària. L'anada serà aquest proper diumenge en terres catalanes, a Riudarenes, i la tornada la setmana següent a les Canàries. En l'ascens de tercera federació també tenim final definida. La jugaran el Canvi de Let, que es va desfer de l'Horta, i l'Atlètic Sant Just, que va superar el Vilafranca. I en l'ascens de Lliga Elit, la Pirinaica va agafar avantatge mínim de cara a la tornada en la final contra el Júpiter. Ahir el conjunt manresà va guanyar 1-0 i l'ascens es tirà a la Verneda la setmana vinent. Escoltem l'entrenador del Júpiter, Juanjo García.
Jo crec que era un partit d'empat. Hi ha hagut ocasions molt, molt clares, perquè les de la primera part d'ells, que ha sigut clar a partir del gol, també ha sigut nostres a la segona part. I bé, crec que era un partit d'empat. Al final, el gol em sembla que se la porta amb la mà, o tenen la mà. Al final, els àrbitres, jo li he dit ara. O sigui, l'important és que reconeguin que s'han equivocat. I crec que hi ha un penal, l'expulsió és una mica no per riure. Quan tenim gent allà que diu que la primera part un jugador s'ha inflat a fotre cop de colze, però bueno, no serà per això. Al final jo crec que la Pirineca té un senyor aquí, ho fan molt bé, ha aprofitat molt aquest camp.
Com dèiem, diumenge, acabé a la Verneda, aquesta tornada entre el Júpiter i la Pirineica per l'ascens a la Lliga Elite, amb aquest 1-0 favorable pels manresans. Finalment, també tenim en joc les finals per pujar a primera catalana. Resultats d'ahir, Bosca de Tosca, 2, Porqueres, 1, Premià, 3, Canyelles, 0, i Porreig, 0, Joanenc, 0. La setmana vinent, les tornades. I en bàsquet, el Barça va dir adéu ahir a la temporada, la segona que acaba sense aconseguir cap títol i després de caure als quarts de final tant de l'Eurolliga com de la Copa del Rei com ahir de la Lliga ACB. Els blaugranes que venien d'una derrota dura divendres a casa al Palau contra l'Unicaja, s'ho jugaven tot el Martín Carpena de Màlaga i van tenir-ho a tocar. Van estar pràcticament tot el partit per davant, però es van acabar deixant patant amb un últim minut nefast per forçar una pròrroga en què van tornar a sortir creu, malgrat els 37 punts de Kevin Panther. El resultat final, 97-95, i final de curs, com dèiem, cruel, com la temporada. En parlava al tècnic Joan Peñarroya.
Una derrota muy dura, como toda la temporada. pequeños detalles, un partido que teníamos ganado, se nos escapa. Incluso ahora al final cogemos un rebote ofensivo, se nos va la bola y ellos, que en el tiro que fallan, cogen el rebote y anotan. Hemos luchado, lo que hemos hecho toda la temporada, hemos tenido el partido para ganarlo, se nos ha escapado. No puedo reprochar nada a los jugadores, felicitar a Unicaja, no puedo reprochar nada al equipo.
Toca fer balanç després d'una nova temporada, com dèiem, en blanc. Ho va fer ahir el general manager de la secció, Juan Carlos Navarro, que reconeixia que havien arribat justos a final de curs, però li donava l'aprovat a l'equip.
Ha estat una temporada molt dura en tots els sentits, en partits com aquest que hem perdut al final, però jo crec que l'equip i els jugadors que acabaven al final han tingut molt de mèrit. Des de la Copa del Rei cap aquí, jo crec que la gent ha donat un pas endavant, amb quatre baixes, amb el tema del Demesar, amb un fitxatge que en 3 dies es va lesionar, i jo crec que té molt de mèrit el que hem fet. Sens dubte, doncs ens marxem sense cap títol, però jo crec que com he dit, té molt de mèrit i és un aprovat.
Navarro també va confirmar Joan Peñarroya com a entrenador del curs vinent i la més que probable arribada de Toko Shengelia com a nova incorporació.
El que tinc clar és que el Joan ha fet un treball increïble en tot el que ha passat, i estem treballant fa temps ja en intentar millorar algunes peces de cara a l'any que ve. El tema de Senguele és un jugador interessant, que encara està en competició, no parlaré d'això, però sens dubte seria un jugador important. Vam estar a una cistella d'entrar a la Final Four, avui hem lluitat contra un equip que lluita pel títol, però com he dit, ho heu dit, hem arribat una miqueta a fossos al final, però jo crec que l'esforç ha sigut immens.
Sobre els reforços de l'any vinent, això sí, va recordar Navarro que la situació econòmica del club pel que fa al fair play financer no és la millor i que, per tant, no es faria una gran revolució. S'acaba la temporada per al Barça en blanc i, per tant, ja no tenim cap representant català a les semifinals de la Lliga CB, que jugaran d'una banda el Tenerife i el València i de l'altra el Real Madrid i l'Unicaja de Màlaga. I en hoquei patins ja tenim definida la final de l'hoquei lliga masculina, que disputaran a partir de divendres el Barça i el Liceo, el millor de 5 partits, després d'eliminar a semis el Calafell i el Reus, respectivament, tots dos per la via ràpida, 3-0. Qui l'any vinent jugarà aquesta hoquei lliga masculina és el Cerdanyola, que ahir va aconseguir l'ascens tornant a guanyar el Manlleu, en aquest cas 7-5, en un partit que vam poder seguir a la xarxa Més i a l'Enjoc TV. La crònica des de Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
Doncs el Cerdanyola se suma al Xum Massanet i al Ribes en els equips que han pujat a Hockey Lliga, i és que ho va fer amb un play-off èpic d'anada i tornada, amb la tornada a casa a Cerdanyola amb el pavelló ple a vessar. I ho van fer amb una eliminatòria contra el Manlleu amb hockey en estat pur, un còmput total de 13-8. El partit de tornada, el Cerdanyola va saber llegir els tempos i, tot i que el Manlleu va començar amb més intensitat i amb ganes de remuntar l'eliminatòria, va ser efervescent i va pecar d'això el conjunt visitant. Per això el Cerdanyola va poder aprofitar per apretar l'accelerador quan més li calia. Un Manlleu, com dèiem, certament irregular en el joc, va tornar a inspirar-se a la segona meitat, en el tram final de partit, però ja no li van donar els gols per poder remuntar l'eliminatòria. I el Cerdanyola, jugant amb la veterania, torna en un ascens històric que des del 2007 no trepitja o que lliga aquest conjunt de Cerdanyola, i per tant 17 anys després i amb un ambientàs en el pavelló, a Can Xarau, aconsegueixen un ascens que més els val mantenir la veterania l'any vinent, perquè o que lliga serà un altre món.
Gràcies, Marc. I en categoria femenina, ahir també va acabar l'hoquei lliga, en aquest cas amb els Cerdanyoles, precisament superant el Manlleu a la classificació per ser cinquè i optar, per tant, a la Champions. Dependrà, això sí, de la Copa de la Reina, que es disputa precisament a Cerdanyola, a la localitat vallesana, aquest proper cap de setmana, a Can Xarau. D'altra banda, l'última plaça europea per disputar la Europe Cup se la va endur al Voltregà, després de guanyar ahir en el duel directe al Sant Cugat per 3-1. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
Molt bon dia, Martí. El femení del Patiu que Club Sant Cugat s'ha quedat sense opcions de jugar a Europa per primera vegada a la seva història després de la derrota 3-1 a la pista del Voltregà a la darrera jornada de l'hoquei lliga. Les santcugatenques havien de guanyar sí o sí per aconseguir la setena plaça que dona dret a jugar aquesta competició nova, la WSE Cup. Doncs bé, s'han quedat sense opcions, han quedat en vuitena plaça i un partit que va començar en contra per a les santcugatenques, amb dues dianes, minut 15 i 16, que feien un cop dur per a l'equip santcugatenc, doblet d'Alexia Bosch. Després van retallar diferències les vermells negres abans d'arribar al descans en gol de Gina Balcells. I ho va tenir a l'empat a tocar, les vermells negres, quan en una falta directa, en aquest cas la jugadora del Patiu Que Club Sant Cugat, Gina Balcells, no va poder finalitzar l'acció en gol. Qui sí ho va fer? Va ser Alexia Bosch, completant el hat-trick i classificant el conjunt osonenc per anar a Europa. Escoltem la valoració de la temporada del tècnic Borja Ferrer.
Sí, satisfet, sí, però la veritat és que ens emportem un mal sabor de boca, no? Perquè hem estat treballant, hem volgut ser ambicioses, que era, òbviament, el que demanaven aquestes jugadores i el nivell al que han d'estar. No assolim un altre dels petits objectius que hi havia la temporada, que ens ha aparegut al final, però bueno, espero que superar una mica el mal sabor aquest de derrota i poder valorar aquesta temporada de forma positiva.
Borja Ferrer continuarà l'any vinent a l'equip santcugatenc, serà la segona temporada al capdavant de l'equip vermell i negre i s'hauran de reforçar perquè tindran dues baixes de pes. En aquest cas, Andrea Massons i Alba Ambrós.
Gràcies, Joan. I a la zona baixa, el Mataró va confirmar el descens després de no passar de l'empat a 2 a la pista del Corunya. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
Vigues i Riells i Líder Grip, Club Hoquei Mataró han mantingut un duel dramàtic en les últimes jornades per evitar la pèrdua de categoria a l'Hoquei Lliga Femenina. Els dos equips es veien les cares al Jaume Parera i León a la jornada 23. Guanyaven les ballesanes per 1-2 i, atenció, feien que el gol average particular es decantés al seu favor, una dada que a la llarga ha estat decisiva. La situació millorava d'allò més una setmana més tard, tot i que el Vigues i Riells s'havia de conformar amb un empat sense gols. En el partit que l'enfrontava a casa el Sant Cugat, aconseguia adquirir un avantatge de 4 punts sobre el Mataró que sortia golejat 5-1 de la pista del Fraga. Però les ballesanes perdien bona part d'aquest marge la setmana següent, quan perdien contra el Manlleu mentre que el Líder Grip golejava el Voltregà per 4-0. A falta d'una jornada, el Vigues sumava 19 punts per 18 del Mataró. Des del punt de vista aritmètic, el quadre ballesà depenia d'ell mateix per salvar-se, però el fet de visitar la difícil pista del Fraga feia que aquest avantatge fos més teòric que real. A l'hora de la veritat, tal com s'esperava, el Vigues va sortir golejat de la capital del Baix Cinca, però el Mataró, que necessitava guanyar sí o sí, es va haver de conformar amb un empat a 2 contra el Hockey Club Corunya en un partit que no va poder començar pitjor per les jugadores d'Albert Larrea, que van encaixar un gol als 30 segons de joc. 2 després de Marc Parés van permetre a les matronines capgirar el marcador. Durant 7 minuts i escaig, el Líder Grip va ser equip de l'Hockey Lliga, però un gol de penal d'Alba Garrote abans del descans va fer pujar l'empat al marcador. Quedava més de la meitat del partit, però el Líder Grip no va poder aconseguir el tercer gol que l'hauria suposat la permanència. La pressió, els nervis i la responsabilitat van passar factura a les jugadores d'Albert Larrea.
Estàvem gairebé sentenciades fa 5 o 6 setmanes. Vam començar a plantejar-nos quins partits havíem d'estar al 500%, que així hem fet amb rivals directes, excepte Vigues, que era un partit clau. Hem guanyat els partits que ens podien donar punts i hem arribat a l'última jornada amb opcions de salvar-nos. Finalment no ha pogut ser, però penso que l'equip ha treballat molt, molt bé i és una pena no haver pogut aconseguir aquesta anhelada salvació.
La temporada que ve, el Líder Grip jugarà a la Nacional Catalana Femenina.
Gràcies, Jordi. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Joan Miquel Fernández, del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Club Health in Sant Cugat. el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.